avui ens toca parlar del 8M, una jornada que se celebra, es commemora, més que celebra demà dissabte, i avui ens acompanya en aquesta primera part del programa la Mireia Porras. Mireia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Cap del Departament de Polítiques d'Igualtat, també justament doncs, per donar-hi una mica més d'impuls en aquest 8M, no? Com creus que està a dia d'avui aquesta relació homes, dones, igualtat? Sempre que parlem d'igualtat, ets tu la protagonista. Per tant, t'hem de tenir el programa i veure a dia d'avui, 2025, 7 de març, com està la situació.
Bueno, s'ha avançat moltíssim, però encara queda moltíssima feina per fer. De fet, jo et volia comentar que el 8 de març es commemora, en un principi es deia Dia Internacional de la Dona Treballadora, i fa uns anys, segurament haureu vist que s'ha canviat la consigna en si, i es diu Dia Internacional de les Dones. O sigui, s'ha tret treballadora perquè és un dia que reivindica els drets de les dones i moltes esferes en les quals encara no hi ha igualtat, i entre ells, òbviament, és l'àmbit laboral, però també hi ha altres àmbits en els quals encara la dona no té aquesta igualtat, com seria l'àmbit de l'esport, l'àmbit polític, etc. etc. Llavors, per això es diu Dia Internacional de les Dones i ja la coletilla treballadora no, perquè es vol reivindicar altres àmbits en els quals les dones encara no tenim aquesta igualtat. I un altre tema també important és que es deia Dia Internacional de la Dona Treballadora i ara diem de les dones, perquè per visibilitzar totes les dones, no? Les diferents dones que hi ha. No solament parlem d'una dona, sinó parlem de totes les dones. Totes les dones són diferents, l'únic punt en comú que tenen és que són dones, però era important visibilitzar que som les dones, no? La diferència entre aquestes dones.
Aquesta part, aquesta coletilla deies, la dona treballadora, realment es podria dir que s'ha generalitzat amb el terme dones, justament perquè molta part de la població femenina, molta, no tota, ja són dones treballadores. No?
Sí, claro, efectivament, això històricament, no? La dona era la que es quedava a casa, no? I feia tota la tasca, no? de cura a la família, no? De tasques de la llar, etc. etc. La dona va passar al món laboral i per tant es va començar a dir la dona treballadora. Avui en dia quasi totes les dones treballen fora o dins, perquè també és important dir que quan treballes, no? De mestressa de casa, no? Per dir-ho així, dins de la llar, també és un treball, és un treball a més molt, molt, molt cansat.
Vull dir. I tot i que no estigui remunerat, exactament. Perquè realment és una feina que ha sortit en bastants casos, sobretot a Espanya, recordo jo algun cas, que en un divorci, en aquest cas la dona demanava, no?, una indemnització per tots els anys treballats a casa, perquè realment no tenia uns ingressos fora del que serien els ingressos de la parella, el marit en aquell cas, i llavors, clar, ara per continuar després d'un divorci era molt més difícil perquè ella no tenia ingressos i molt probablement no tenia estudis per poder accedir a una feina. Llavors aquí entenc que també s'hauria de fer també una mica de pedagogia, no?, en aquest sentit, de les dones que decideixen quedar-se a casa perquè ho volen elles o perquè se'ls està imposant en algun dels sentits, que també hauria de ser remunerat com és el cas d'una feina normal, no?
Sí, sí, efectivament. Ara es parla molt, no?, que el tema del cuidado, no?, del cuidado a la infància, a gent gran o a la família, al final la gran majoria li pertoca a la dona i que efectivament és gratis, vull dir, no està remunerat, no? I un tema també molt important és que fa uns anys s'està parlant de la doble jornada i ara ja es parla fins i tot de la tercera jornada, no? Perquè al final és veritat que s'estan fent molts canvis i els homes també han començat a fer tasques de la llar, no? i a fer altres activitats que no sigui únicament el tema laboral, no? Però actualment encara ens hi trobem que les dones porten totes les tasques de la llar, la cura a infància, persones amb discapacitat, gent gran, la càrrega mental que suposa, no?, l'organització familiar, més l'àmbit laboral, diguem, fora de casa, no? Llavors, bueno, tot això encara ens queda.
Tiro també un, com t'ho diria, una recomanació per la gent que ens estigui escoltant. No sé si has vist la sèrie de Valeria. que està a Netflix.
Aquesta no l'he vist.
Val. Ha sortit ara fa no gaire l'última temporada i en un dels episodis fan referència a una de les protagonistes de la sèrie que acaba de tenir un fill, que està de baixa de maternitat, i decideix, un dia d'aquests que estan a casa amb l'home i la criatura, i diu, vull tornar a la feina. I a partir d'aquí es fa una mica l'explicació del que seria la realitat o moltes de les realitats que ens podem trobar a dia d'avui, de que quan una dona torna a la feina després d'una baixa de maternitat, se li dona menys importància a les seves idees, als seus projectes que pugui presentar. Això no sé si us hi heu trobat vosaltres també, Mireia, aquí al país, que hagi passat, o saps d'algun cas que diguis això aquí a Andorra també passa, no és només una cosa de sèries o de pel·lícules.
No, clar, Andorra forma part del món i a Andorra també passen aquestes coses, però és que fins i tot no és solament quan la dona ha entrat al món de la maternitat, per dir-ho així, sinó és que abans també passa, no? En l'àmbit laboral, pues ens trobem el sostre de vidre, ens trobem el tema de la bretxa salarial, ens trobem tota una sèrie de factors que encara produeixen desigualtat envers la dona, i unes, per exemple, pues estan en una reunió i encara avui en dia es fa més cas al que diu un home al que pot dir una dona, no? O a vegades una dona diu una idea, passa tal, després la diu igual, la mateixa, l'home, i quina bona idea, no? Bueno, tot això encara s'ha de treballar.
Feia referència, sostre de vidre i bretxa salarial són dos temàtiques que s'han tocat molt en els últims anys, sobretot doncs, des de l'explosió, podríem dir, d'aquest feminisme que busca justament aquesta igualtat entre homes i dones. A dia d'avui com està? Tema de xifres, per exemple. Bretxa salarial al país, sabem que n'hi ha, sabrem que existeix, i sostre de vidre també. Per tant, fem una mica de repàs també d'aquestes dades, si et sembla, Mireia.
Bueno, la bretxa salarial, des de fa els últims anys que l'estem calculant, estaríem entre un 21% i un 24%, i el sostre de vidre podríem estar perfectament en un 60%. Recordem, la bretxa salarial, és important dir-ho, que està regulat a nivell legal, jurídicament, no? I quan parlem de bretxa salarial no estem parlant de que arribi una dona a una empresa i per ser dona li diguin al seu contracte pues 200 euros menys, no. La bretxa salarial que estem parlant és que hi ha tota una sèrie de factors que acaben fent que la dona en la seva vida laboral acabi cobrant menys que l'home. Això estaríem parlant, per exemple, de que les dones són les que s'agafen les baixes de maternitat, o que, per exemple, quan hi ha un càrrec directiu, no, al qual la dona pot accedir, degut al gran nombre d'hores que es demana i tal i qual, normalment accedeixen més fàcilment els homes que les dones. Això parlaríem del sostre de vidre, per exemple.
Feia referència al tema de les baixes de maternitat, a un tema que s'està treballant també per la baixa paternal, doncs, o de l'altra part de la parella, perquè sí, tinguin aquests mateixos dies, mateixos mesos, per la criança i la cura de les criatures que acaben de néixer. Això a dia d'avui està ben vist pel que seria la societat en general, està doncs, donant suport a tota aquesta gent que estan a favor d'aquest canvi. Realment s'està treballant, entenc que amb intensitat, perquè això acabi sent una realitat, quan abans millor.
Claro, efectivament, des de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana ja portem un any i mig en el qual s'han fet moltes reunions per explicar, perquè tota aquesta mesura ha d'anar acompanyada de pedagogia, no, com moltes altres mesures. Llavors també hem encarregat un estudi econòmic i també d'altres factors a curt, mitjà i llarg plaç de què suposaria equiparar o augmentar les baixes de paternitat. Quan dic baixes de paternitat, òbviament m'estic referint al segona progenitora.
Correcte.
Vale? I clar, tot això és un estudi que s'està fent, que quan el concluguem s'acabarà decidint el què, però la idea és augmentar la baixa de paternitat o del segon progenitor per intentar-la apropar el més possible a lo que tenim actualment de baixes de maternitat.
Les baixes de maternitat són
quatre mesos i mig.
Sí. I les de
actualment un mes.
Un mes només. Sí. Clar, al final aquí sí que és cert que és el que comentem moltes vegades, no? De clar, és que ells també, primera, per seguir lluitant amb en favor de la igualtat, és important que tothom faci la mateixa feina, perquè no és el mateix estar de quatre mesos i mig amb la criatura que no pas un mes.
Claro.
Perquè les responsabilitats, òbviament, no seran les mateixes. Sí que és cert, que és el que sempre s'ha dit per la part dels opositors, més que res, doncs, que la dona és la que doncs, ha de donar el pit i que al final és la que té més apego, ho dic malament, ja ho sé, però aquesta relació més propera, no, amb la criatura que té a l'abast. Però sí que és cert que si podem actualitzar aquesta baixa del segon progenitor, hosti, les coses aniran molt bé. Ara, suposo que també aquí haureu de parlar amb empresaris perquè això realment sigui una cosa efectiva, perquè això també requereix uns diners i una pèrdua de, posem-ho entre cometes, de temps de treball d'aquestes persones que treballen a les empreses.
Clar, és veritat que quan s'apliqui aquesta mesura pot ser hi ha cost, no, pues a nivell de seguretat social, no, de la CAS o a nivell laboral, però justament l'estudi que hem encarregat és a llarg plaç, és a dir, quins beneficis hi haurà, i són molt més que pèrdues, o sigui, i al final també hem de pensar que és un dret que tenen els pares, però també les mares, no? En el sentit de que bueno, les dones pues, han de poder sortir a treballar si volen, han de, al final una mica la idea és que les famílies puguin triar què és el que més els hi convé i aplicar mesures de polítiques d'igualtat reals i efectives per tal que els homes s'introdueixin encara més, perquè ja s'estan introduint, però s'introdueixin encara més a la vida familiar i a la vida del seu fill i filla, no? Uh-huh.
De fet, aquestes empreses entenc que els hi costarà un temps, com deies, és un estudi també que mira doncs, a llarg plaç. Les empreses també s'hauran de plantejar si és que encara passa, perquè no sé si encara continua passant, aquesta pregunta de vol ser mare, o fas la de vol ser pare o ja directament ja l'elimines de les entrevistes, no?
Claro, tot això, l'augmentar, intentar arribar a l'equiparació màxima entre la maternal i la paternal, per dir-ho així, al final tindrà uns beneficis i uns canvis en la societat, uns canvis en el món laboral, però també en el lleure, en les escoles bressol, en les malalties, no?, dels fills i filles, bueno, en general, en el que és tota la societat.
Uh-huh. Canviem una mica de tema també, Mireia, perquè el que ha estat sent notícia les últimes setmanes, sobretot els últims mesos, són aquests plans d'igualtat, que era doncs, d'obligatorietat durant el 2024, s'havíem de presentar abans d'acabar el 2024. Finalment vam veure que les xifres no acompanyaven, no, a l'objectiu principal que tenia aquesta obligació per totes aquelles empreses, que realment ha estat una xifra molt minsa en referència a les empreses que realment haurien d'estar presentant aquests plans, no?
Sí, bueno, és que la igualtat sempre ha d'anar acompanyada de pedagogia. És important aplicar mesures i mitjançant llei encara més per incentivar de manera més ràpida, per dir-ho així, el canvi de la societat i el que és la igualtat en la societat, però ha d'anar acompanyat de pedagogia. Per tant, és una mica el que estem fent, no? Fins i tot estan enviant correus o trucant a les empreses per explicar la importància de que tinguin aquests plans, i el mateix està fent amb els protocols d'assetjament sexual i per raó de sexe, que també, segons la llei 6/2022, totes les empreses, tant petites, mitjanes o grans, han de també associacions i també, òbviament, el govern, l'administració pública, han de tenir aquest protocol, i això és molt important tenir-ho, perquè fins ara que no ho teníem, si alguna persona patia algun tipus d'assetjament sexual o per raó de sexe, alguna dona, no hi havia protocol, no sabia qui li havia de dir, no hi havia circuit, clar, estava molt desemparada. Llavors és molt important que les empreses facin això amb l'acompanyament, òbviament, per part nostra, no? Perquè moltes empreses, òbviament, tenen dubtes i no sabem ben bé com fer-ho.
Aquest acompanyament, suposo que, a banda d'explicar-los com funciona o fer aquesta pedagogia, fareu seguiment d'aquestes empreses? Està previst que es faci un seguiment de si aquests protocols s'estan aplicant o si els plans d'igualtat realment s'estan aplicant?
Sí, es farà seguiment. El que és veritat és que es començaran a activar, o sigui, hi haurà empreses, no? Pues que una persona pot ser que es trobi amb alguna situació i activi aquest protocol. Si es troba que la seva empresa no ha fet protocol i no pot activar res, pot anar a inspecció de treball per dir, mira, em passa això i la meva empresa no té res. Vull dir, jo crec que poc a poc, però es necessita temps, tot això s'anirà regulant.
Parlaves abans, a l'inici de la conversa, que s'ha fet molta feina, però que encara queda molta feina per fer. No sé quins serien els objectius, Mireia, que tu, com a Mireia Porres, ja no com a membre, com a cap del Departament de Polítiques d'Igualtat, sinó com a persona, com a dona, quins serien els objectius o els tres puntals que dius aquests s'han de fer sí o sí i són els que són prioritaris?
El primer, educació. O sigui, hem de fer molta més feina, que ja s'està fent, però molta més feina amb educació, amb les escoles. O sigui, actualment hi ha comissions d'igualtat a totes les escoles. Aquestes comissions s'han d'enfortir. Els professionals que estan en aquestes comissions han d'estar formats i incentivar el que és la igualtat als centres escolars, però dins dels propis centres escolars. Però s'ha de fer tota la feina a nivell d'educació del dia a dia. O sigui, l'educació és superimportant, com sempre, no? En tots els temes socials, per canviar mentalitats i per fer el clic, no?, en la societat. Un altre punt molt important és el tema laboral. O sigui, s'han d'avançar moltes coses i això també parlem de la conciliació de la vida familiar, personal i laboral de les persones. I un altre punt molt important en relació a la igualtat, que va totalment estret, és el tema de la violència de gènere. O sigui, s'han de continuar fent moltes accions per revertir o per disminuir la violència de gènere que encara estem patint.
Les últimes dades sobre violència de gènere van ser bastant alarmants per alguns i molt poc alarmants per altres. Des del teu punt de vista, com van ser?
Clar, per mi van ser molt alarmants, però he de dir que nosaltres l'estudi, l'anàlisi que hem fet aquest any en relació a quants casos hi havia, que això ho fem cada any, és el que hem acabat determinant una mica és que degut a tota la feina que s'està fent, no?, de formar els professionals, de que s'implementin els protocols d'actuació, xerrades, bueno, tot el moviment que s'està fent, es detecten casos, no? Perquè al final la violència de gènere està al país, es produeix l'efecte iceberg, no? Que és a dir, no tota la violència que es dona al país es detecta a través de diferents institucions o departaments que la puguin detectar i per nosaltres són casos que s'han detectat, o sigui, els 327 amb els quals vam tancar el 2024 ens indiquen que són casos que estaven i que degut a totes aquestes accions i a aquest moviment s'han detectat. Per tant, claro, això és una dada superimportant i de que hem de continuar amb aquest camí.
Dèiem també, la pedagogia és superimportant, l'educació és molt important per a aquells nois i noies, nens i nenes que estan començant doncs, a conèixer què és la vida real, no?, per dir-ho d'alguna manera. El que sí que moltes vegades s'ha dit és que ja no és només l'educació als més petits, sinó que també s'hauria de reeducar, en certa manera, als que som una mica més grans, potser.
Tal qual, tal qual. Per això es fan les conferències, no?, formacions, i un altre punt important és que quan parlem d'educació sempre ho encarem a bueno, el Ministeri d'Educació o és des de les escoles el professorat que ha de fer. Jo crec que és també superimportant a través de les AMPAs, les associacions de mares i pares, o de famílies, no?, de les escoles, també fer aquesta formació, no?, perquè moltes vegades estem fent tallers, no?, estem formant a l'alumnat, però també ho estem fent amb el professorat, però queda la tercera pota, per dir-ho així, que seria els pares i mares, famílies, no? Perquè al final el procés de socialització, els nens i nenes, pues un de la gent socialització principal és la família. I és molt important, no?, que des de la família també es faci pedagogia en relació a la igualtat.
Mireia, per a aquells que siguin més petits, més petites, què és el que els diries? Algun missatge que diguis, això és important, que ja no només ens ho posem nosaltres al cap i ens ho marquem, com si fos un tatuatge, sinó per explicar-los el que dèiem ara, no?, a la nostra família, als nostres pares, als nostres avis, a qui sigui que tinguem al nostre voltant, que no ho tingui tant a la mà com nosaltres, que ens ho expliquen a classe.
Bueno, és que hi ha molts missatges que s'haurien de dir, no? Però jo crec que el més important és entendre que tots i totes entenguem que la igualtat és el nostre dia a dia. Hi ha moltes persones que diuen, això de la igualtat és com que no em toca, com que està de lluny. No, no, és que la igualtat, si tu pares a pensar, és el nostre dia a dia i ens afecta a tots i a totes, no? Perquè és veritat que hi ha una afectació més gran envers les dones, però també envers els nens i els homes, no? O sigui, la societat masclista en la qual encara ens hi trobem, també afecta negativament als nens i, als nens i homes, no? En molts aspectes. Llavors, bueno, és important aconseguir aquesta igualtat, no?
Per aquella gent que pensi que les feministes són feminazis, Mireia, va, així tanquem la secció.
Bueno, una mica amb el missatge que acabo de dir, no? Que no solament hi guanyem les dones i les nenes, per dir-ho així, sinó també els nens i els homes, no? Quan, per exemple, ara hem estat parlant de les baixes de paternitat o del segon progenitor, això és guanyar, no? Pels homes que puguin involucrar-se en la vida del seu fill i filla. Tu parles amb molts homes a dia d'avui que es volen, no? Que volen formar part de la vida dels seus fills i filles i degut a que tenen un mes, pues no poden fer, no, com ho faria la primera progenitora, no, les mares. Llavors, això és una ganància, no, que tenen.
Per tant, queda clar, eh? Vull dir, una cosa són feministes i l'altra són feminazis, que realment no sé si t'hi has trobat algun dia de sí, soc feminazi, què passa?
No, jo el que dic és que sóc feminista. Per mi la paraula feminazi és com un insult, no? De que ho han volgut portar així, pues el moviment masclista que no vol, que en realitat no vol perdre privilegis i no vol moure, no? Diferents accions per aconseguir una societat més igualitària.
El que ens queda clar, Mireia, és que queda molta feina per fer, s'ha avançat molt, ara el que dèiem, aquesta pedagogia, amb aquesta gent que ens estigui escoltant, que us intereseu pel que realment és la igualtat, que no tirem, no, pilotes fora del que realment està buscant aquest tipus de moviment, sobretot el moviment feminista. I res, nosaltres que ho deixem aquí, demà, Dia Internacional de les Dones. Mireia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ha estat un plaer, com sempre.